sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Puntuals, com ha de ser, sí senyor. Comencem avui el Sempre amb tu, programa número 120. Avui és dijous 14 de juliol, tenim ja la primera quinzena passada. Demà hi ha 15 dies de juliol. Salutacions cordials des de la Cala Ràdio, encetem el Sempre amb tu. Parlant avui del foc ahir, alerta a la zona de la part de Cala pel fum d'un petit incendi que va cremar una parcel·la del sector de Ribes Altes 2. No va haver més conseqüències. Un altre foc també es va produir a una parcel·la a Tres Cales. També parlarem de l'èxit d'un curs subvencionat al 100% per a persones aturades que ha tingut lloc a l'Ametlla de Mar durant aquests primers mesos d'any. I la proposta des del Club Nàutic en aquests cursos de vela que podem fer, que podem aprendre aquest estiu. Avui a l'entrevista parlarem amb la Sílvia Argentó perquè ens doni tots els detalls del que s'organitza per aquest dissabte a la platja de Pixavaques i dintre el torneig de futbol platja. Es tracta ja del 17è torneig de futbol platja júnior que té lloc, com dèiem, dissabte 16 de juliol a la platja de Pixavaques amb les categories de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Ahir es van tancar les inscripcions, demà té lloc la reunió informativa i tots els detalls avui de la mà de la Sílvia Argentó. Després de la publicitat ens acompanyarà des de Medi Ambient Javi Soler avui portant-nos alguns consells per estalviar aigua. I és que dintre la nostra activitat diària portem a terme moltes pràctiques que requereixen l'ús i el consum de l'aigua. Ens hem de conscienciar que no l'hem de malgastar. Avui, consells amb Javi Soler. I a la part final del programa, en repàs a l'agenda d'actualitat, l'agenda d'aquest estiu a l'Ametlla de Mar. Comencem amb els titulars, amb les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Dos petits incendis es van produir ahir la tarda a l'Ametlla de Mar, un a l'urbanització Tres Cales i l'altre va afectar una parcel·la del sector de Ribes Altes 2. èxit d'un curs subvencionat al 100% per aturats l'han realitzat 15 persones aturades de la Mella de Mar amb 460 hores de formació, 80 de les quals han estat de pràctiques en empreses locals. El Club Nàutic de la Mella de Mar ofereix cursos de vela durant el juliol i l'agost. Els cursos tenen lloc de dilluns a divendres pel matí. El Parlament Europeu reclama la retirada del Pla de Conca de l'Ebre. El Comitè de Peticions aprova l'informe de la missió al Delta de l'Ebre i reforça les crítiques al govern espanyol. Els Consells Comarcals i Ajuntaments de les Terres de l'Ebre i el Priorat denunciaran Renfe. La plataforma Trens Dignes exigeix a les administracions locals del territori una major implicació en les reivindicacions per a la millora del servei ferroviari. L'Eurocambra manté oberta les denúncies contra el Castor i demana explicacions a la Comunitat Europea, al BEI i al govern espanyol. Sant Carles de la Ràpita preveu crear una base nàutica per ordenar la barra del Trabucador, s'incabiria un centre de serveis i zones d'aparcament. I es delimitarien zones de la platja naturista per a gossos i per a la pràctica de kitesurf. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones per 20 robatoris amb força a les Terres de l'Ebre. La majoria d'immobles afectats són segones residències de Roquetes i Alfara de Carles. I avui encetem el nostre informatiu parlant de que hi van haver 2 petits incendis sense més conseqüències a la Mella de Mar. El vent que va bufar durant ahir la tarda i les condicions seques del terreny podrien haver afavorit aquests 2 petits incendis que van tindre lloc ahir a la tarda al terme municipal. Per una banda, un foc va cremar 2 parcel·les al carrer Rovelló de la urbanització Tres Cales, presumptament motivat per una barbacoa d'un xalet proper. L'altre foc va afectar una parcel·la al sector Ribes Altes 2, proper a la zona d'Esbarjo i del carrer que connecta la població amb la urbanització Roques Daurades. Intervenció ràpida dels bombers de la Generalitat van evitar mals majors, ja que no s'ha de lamentar cap dany personal ni a cap habitatge. Al lloc dels fets també s'hi va traslladar el SUM i la policia local. Degut a les inclemències del temps, la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Interior, ha emès un comunicat en el que es demana extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat, degut al vent que bufa avui, insisteix a recordar la prohibició de fer foc prop de zones boscoses i que si observem qualsevol columna de fum, no dubtem i truquem al 112.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El passat 30 de juny va finalitzar amb èxit el curs d'operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents per a persones desocupades i subvencionat al 100% pel Fons Social Europeu a través del Ministeri d'Empleo i Seguretat Social i el Servei d'Ocupació de Catalunya. El curs va començar l'11 de gener i ha constat de 460 hores, de les quals una vuitantena han estat de pràctiques en diverses empreses locals. Al llarg d'aquest període, 15 persones aturades s'han format en processadors de textos i presentacions, tractament de dades i fulls de càlcul, enviament d'informacions per mitjans informàtics en reproducció i arxiu. Maria Marçal, regidora de formació de l'Ajuntament de la Mella de Mar.
Dic que l'Ajuntament té un conveni en una empresa de grandesa que es diu High School 2000 i que hem tingut l'oportunitat de fer un curs per aturat, aquest curs per aturat, amb l'avantatge de que tots els nostres alumnes han sigut del poble. Vol dir que no s'han tingut que desplaçar fora de la localitat. Un curs que, a més a més, se'ls donarà un certificat de professionalitat, un curs subvencionat al 100% per Fons Socials Europeus, i que aquests alumnes, a més de la part teòrica, han fet aquestes 80 hores de pràctiques en empreses locals, que per cert estan tots molt contents, i també en instal·lacions de l'Ajuntament. L'avantatge és este, no? Que són cursos que són... A veure, la gent s'ha de desplaçar, a veure, no els trobes a prop de la teva localitat i hem tingut l'oportunitat de poder-lo fer. I, per tant, estem molt satisfets per això.
Cal recordar que l'Ajuntament, a través d'aquesta mateixa regidoria, està duent a terme des de primers de juliol els cursos d'estiu al telecentre. Aquest any, els cursos que es desenvolupen adreçats a joves d'entre 6 i 16 anys són, per una banda, dos cursos d'ordenografia, continuació inicial, a més d'un curs d'informàtica. També s'ofereixen dos cursos de robòtica Lego, el Wedo per a joves de 6 a 10 anys, el Windstorms, EB-3, destinat a edats entre 11 i 16 anys, i també s'ofereix un curs de creació de videojocs amb Scratch.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Sota el lema Nostra força és el vent, el Club Nàutic de la Població organitza els cursos de vela habituals des de l'any 2001 a les instal·lacions d'aquesta entitat calera, els quals es distribueixen per setmanes al llarg dels mesos de juliol i agost. Els cursos tenen lloc de dilluns a divendres entre 11:15 i 13:45 i estan indicats per a nens i nenes d'entre 8 i 14 anys. Els preus oscil·len entre els 105 euros per als empadronats a l'Ametlla de Mar i socis del club i de 120 euros per al públic en general. Amb tot, David Boyer lamenta...
Estem ben aquí els cursos de 20 crios que tenim per este mes. Del poble només n'hi ha dos, els restos tots són de fora, però bueno, també benvinguts. Jo el que voldria animar és a la gent del poble i sobretot a les rodalies del Perelló. Abans me'n baixava algun del Perelló, ara tampoc no me'n baixa ningú. Gent que està per aquí a les rodalies, pues, que vinguessin, que s'animien.
Depenent si els inscrits tenen experiència o no en l'àmbit dels esports nàutics o s'inicien, els cursos es desenvolupen en diversos tipus de vaixells, com el Raquero pels que comencen o l'Optimist, Baurien o l'Europa 470 per als més experimentats. Els interessats poden trobar més informació i inscriure's a la web del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar o a l'oficina de l'entitat de 9 a 1 pel matí i de 4 a 7 per la tarda. El club també ofereix enguany un servei d'excursions organitzades amb monitor de 3 hores de durada durant tots els dissabtes i diumenges del mes d'agost.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I donem pas ara a les notícies d'àmbit territorial. El Parlament Europeu va reclamar ahir la retirada del Pla de Conca de l'Ebre del govern espanyol. Els eurodiputats del Comitè de Peticions van aprovar l'informe de la missió de l'Ebre del mes de febrer per 22 vots a favor i 9 en contra i fins i tot van reforçar el text inicial acceptant una esmena dels eurodiputats catalans que demana a la Comissió Europea que rebutgi el segon cicle del Pla de Conca presentat pel govern espanyol perquè no resol les deficiències identificades. L'esmena es va acceptar per 19 vots a favor i 12 en contra. Els eurodiputats també van rebutjar una esmena del Partit Popular que pretenia retirar del text les crítiques a la gestió de l'aigua del govern espanyol. Per la seva part, la Plataforma en Defensa de l'Ebre va reclamar a la Comissió Europea que actuï amb rapidesa, claretat i fermesa, després que l'Eurocambra hagi aprovat un informe que l'insta a tombar el Pla de Conca de l'Ebre del govern espanyol. En una roda de premsa a Brussel·les, els portaveus Manolo Tomàs i Susana Abella van destacar que l'informe sobre el Delta és un pas important per modificar la gestió de l'aigua a l'estat espanyol i un reconeixement a les mobilitzacions socials dels darrers anys. La plataforma diu que no es vol quedar aquí, ja que saben que l'informe no obliga i, per tant, demanen a la Comunitat Europea que actuï amb rapidesa, claretat i fermesa. Manolo Tomàs també ha fet una crida al govern espanyol perquè després de l'aprovació de l'informe de l'Eurocambra utilitzi el sentit comú i revisi el pla hidrològic. La portaveu, Susana Abella, va explicar que la plataforma va presentar ahir mateixa una nova queixa a la Comissió Europea, semblant a la que ja va presentar el novembre del 2014, per recordar-li que el govern espanyol no ha fet canvis substancials en la planificació hidrològica i que no ha tingut en compte les recomanacions que li va fer Brussel·les al març de 2015. La plataforma confia que l'informe aprovat des de l'Eurocambra i que exigeix directament la retirada del Pla de Conca de l'Ebre refermi els seus arguments davant de la Comunitat Europea. Els eurodiputats catalans Josep Maria Terricabres, d'Esquerra, Ernest Maragall, d'Esquerra Necat, Ramon Tremosa, del Partit Demòcrata Català, Francesc Gambús, independent, Javi López, del PSC, i Ernest Urtasson, d'Iniciativa de Catalunya, van celebrar amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre l'aprovació de l'informe que consideren un rebuig europeu a la política hidràulica del Partit Popular Espanyol. Així mateix, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha demanat al futur govern espanyol que faci cas al Parlament Europeu i que retiri el Pla Hidrològic de l'Ebre. La secretària de Medi Ambient, Marta Sobirà, ha demostrat satisfacció del govern per la decisió i ha considerat que el futur govern espanyol hauria de retirar el pla i adaptar-lo a les directives europees, celebrant que el PE hagi constatat el que ja deia la Generalitat, que el pla hidrològic no compleix les directrius dels cabals ecològics i que no està adaptat a les necessitats del segle XXI. Els Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre i el Priorat, així com una dotzena d'ajuntaments, denunciaran la companyia Renfe pel maltractament al qual sotmet els usuaris del territori. Així ho van acordar en una reunió durant la qual la plataforma Trens Indignes els va exigir una major implicació en la lluita institucional i política per millorar el servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona. Paral·lelament, els representants locals es van comprometre també a reclamar a la Generalitat que posi en marxa l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de l'Ebre com a instrument per canalitzar políticament les reivindicacions del territori en aquesta matèria, a més d'aprovar definitivament el Pla Director de Mobilitat. Tots tres compromisos es traslladaran a la resta d'alcaldes perquè s'hi puguin adherir. La plataforma considera esperançadora la posada en marxa d'aquest front institucional que permeti intensificar la lluita de forma col·lectiva i coordinada més enllà de les accions reivindicatives. La plataforma Trens Indignes va demanar la implicació per part dels representants de les administracions municipals del territori i els va instar a que tirin del carro. Consideren que el moviment social ja no pot anar més enllà dels seus actes reivindicatius i manifestacions. Creuen que cal un moviment polític ampli i coordinat que defensi els usuaris des del territori i faci sentir la seva veu a Barcelona, Madrid o Brussel·les. Els representants municipals van recollir el guant i van assumir com a pròpies les propostes que ha plantejat la plataforma en la reunió. D'una banda, portar la companyia Renfe als jutjats, presentant denúncies demanant responsabilitats als seus dirigents i perquè millori de forma substancial els serveis que presta als usuaris de les Terres de l'Ebre i el Priorat. D'altra banda, exigint també a la Generalitat que constitueixi definitivament l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, com ja tenen altres territoris de Catalunya. L'organisme, amb una composició paritària entre l'administració local i la Generalitat, serviria per canalitzar i vehicular les reivindicacions del territori en matèria ferroviària i de mobilitat en general davant el govern. Els alcaldes van afegir també la necessitat d'aprovar el ja redactat des de fa anys, però encara pendent, Pla Director de Mobilitat.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Comitè de Peticions de l'Eurocambra va decidir ahir dimecres mantenir obertes les reclamacions presentades per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia sobre el projecte del magatzem del gas Castor. La plataforma va destacar que des de l'Eurocambra es demanarà informació al Banc Europeu d'Inversions, la Comissió Europea i el govern espanyol sobre el castor i la indemnització posterior. Coincidint amb el mateix dia que el Comitè de Peticions va aprovar un informe reclamant la retirada del Pla de Conca de l'Ebre, els representants de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia van compareixer també al Parlament Europeu i confien que el seu cas pugui anar en una línia semblant. Des de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, es va destacar que els partits catalans de l'Eurocambra, excepte el Partit Popular, tenen la mateixa línia d'actuació en la qüestió del castor i van afegir que això ajuda al seu cas. Després que en el passat Europa no acceptés les queixes de la plataforma i no escoltés els riscos mediambientals que es veien en el projecte, ara manté oberta la investigació i reclama explicacions centrant-se sobretot en els possibles ajuts d'estat il·legals. Els eurodiputats en Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabres i Ernest Urtasun van defensar al comitè la necessitat d'investigar la indemnització del projecte Castor, que van denunciar que repercutirà en els ciutadans i van criticar també que BEI no pugui tenir fins al 2017 el seu informe sobre el cas Castor.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha elaborat el projecte bàsic de creació d'una base nàutica per a l'ordenació, promoció i gestió sostenible de les activitats turístiques a la Barra del Trabucador. El projecte ha de permetre fomentar aquest espai privilegiat i emblemàtic del Delta de l'Ebre com a destinació turística, ordenar els usos que s'hi desenvolupen i regular el trànsit. Per tirar endavant el projecte, s'ha sol·licitat una concessió administrativa per a l'ocupació de l'espai actual de la plataforma de fusta i pèrgola i existents a l'inici de la platja. A més, s'ha sol·licitat al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat una subvenció per finançar en part l'execució del projecte. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha identificat el Trabucador com el recurs turístic més visitat del Delta de l'Ebre, amb més de 36.000 visitants anuals. Per la seva morfologia, esdevé una de les millors localitzacions d'Europa per a l'aprenentatge i la pràctica del kitesurf. La proposta de la base nàutica preveu reaprofitar la pèrgola i plataforma de fusta existents per ubicar-hi un centre de gestió i un punt d'informació turística. També s'ubicarien locals comercials, vestidors, una aula polivalent i un bar-cafeteria amb terrassa. A més, inclou un local per al lloguer de bicicletes, un per al lloguer de canoes, serveis de vàter, canviadors i a l'exterior espai de pícnic, espai per autocaravanes, aparcaments i dutxes. Per regular els usos al conjunt de la barra es preveu delimitar un espai de platja específicament naturista i un altre on es permeti tindre gossos a banda d'espais per a la pràctica del kitesurf i altres esports nàutics. Igualment es preveu regular l'accés de vehicles a la zona que en un dia punta poden arribar als 2.000. Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir entre els passats 5 i 7 de juliol 4 persones, 3 homes d'edats compreses entre 22 i 25 anys i una menor d'edat, tots ells de nacionalitat espanyola i veïns de Roquetes i Santa Bàrbara, com a presumptes autors de 20 delictes de robatori amb força a l'interior de domicilis del Baix Ebre. Entre el 31 de maig i el 7 de juny d'enguany, els Mossos d'Esquadra van tindre coneixement d'una vintena de robatoris a domicilis de segona residència ubicats principalment en dues zones del Baix Ebre. Una primera, que comprendria les partides de Galatxo, Parellades i Terrapico del municipi de Roquetes, i la segona als ports, dintre el terme d'Alfara de Carles. Els autors d'aquests robatoris accedien a l'interior dels habitatges mitjançant el forçament dels accessos i sostreien principalment aparells d'electrònica, televisors, consoles de videojocs i tot allò que poguessin vendre fàcilment al mercat d'objectes usats. La investigació va concloure la setmana passada amb la detenció de 4 persones com a presumptes responsables dels robatoris. La investigació també permet recuperar una gran part dels objectes sostrets, alguns dels quals encara estaven en possessió dels detinguts i d'altres que havien estat venuts en establiments de compra-venda de segona mà. Una part dels objectes recuperats ja han estat retornats als seus legítims propietaris, mentre que es continuen les gestions per tal de poder localitzar la resta d'efectes sostrets. Els 3 detinguts majors van passar a disposició del jutjat d'instrucció de la Guàrdia de Tortosa, el qual va decretar presó per 2 d'ells, mentre que el tercer va quedar en llibertat amb càrrecs. La menor detinguda va quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerida.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El vent protagonista, l'Ametlla de Mar. Saludem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Comencem el dijous i ho fem parlant d'un ambient força tranquil, amb una miqueta de vent de mestral que està bufant entre els 30 i 40 km per hora, però ha d'anar perdent intensitat al llarg de la jornada. I al llarg del dia d'avui el que tindrem és domini del sol i de cara al migdia sí que les temperatures podran ser una miqueta més altes que les que vam tenir ahir, i és que el vent de mestral afavorirà aquest ascens de les temperatures, sobretot al sector més costaner. De cara a demà continuarem parlant de bon temps, però atenció perquè les temperatures tiren cap amunt. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Carme, moltes gràcies. Recordem, ho deia veiem a l'encetar el nostre informatiu que Protecció Civil ha emès un comunicat en el que es demana extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal pel vent que bufa. La temperatura baixa respecte a aquests passats dies, 24 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar, la mateixa de sensació, la mateixa que marca el termòmetre, l'Aixafogol mateix, 24 graus. El vent ara mateix està bufant a unes ràfegues de 15-20 km/h, la màxima està de 56 km/h. L'humitat al 33% i la pressió atmosfèrica arriba a 1.017 hectopascals.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Amb la previsió meteorològica posem el punt i final a l'informatiu de la Cala Ràdio d'avui dijous 14 de juliol. Més informació al nostre portal a internet ametllamar.cat/lacalaRTV. També al Facebook i Twitter de la Cala Ràdio, la Cala RTV.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I tal com hem avançat avui a la nostra entrevista, ens acompanya des de l'àrea municipal d'esports la Sílvia Argentó per parlar-nos de tot el que s'està organitzant, per donar-nos tots els detalls del que serà aquest 17è torneig de futbol platja júnior que tindrà lloc aquest dissabte, dia 16 de juliol, a la platja de Pixavaques en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Una conversa que la Sílvia Argentó manté amb el nostre company Francesc Callau. Avui a l'entrevista, al Sempre amb tu.
Avui hem convidat a l'entrevista a Sílvia Argentó, coordinadora del futbol base de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, donat que dissabte la platja de Pixavaques acollirà una nova edició, la 18a del torneig de futbol platja júnior. Sílvia, suposo que al llarg d'aquesta setmana la gent ja s'ha anat apuntant, ja s'ha anat inscrivint al torneig, no?
Sí, arrenca aquest dissabte el 18è torneig de futbol platja, inscripcions obertes des de fa ja 10 dies amb una participació de 100 a 120 xiquets de diferents edats, entre categories patufets fins categoria cadet.
Bueno, suposo que la dinàmica és la mateixa, no? L'objectiu és que tots aquests xiquets i xiquetes que juguen a futbol al llarg de la temporada o fins i tot els que ens visiten durant aquest estiu pues puguen tindre un punt de trobada i diversió a la platja, no?
Sí, és un esdeveniment que intentem que la gent al final vingui i se ho passi bé, que participen del futbol, que participen a la platja, tenim sol, tenim aigua i tenim l'al·licient de la pilota i del futbol, que és lo que és de lo que va el torneig.
Clar, i és el fet de portar aquesta activitat esportiva a un altre terreny de joc diferent, doncs, no, per a variar.
Sí, és el que diem, no? Pues intentem mesclar pues, el que és estiu, el que és platja, el que és arena, el que és pilota i bueno, portem des del camp de futbol, passem a la platja per fer-ho una miqueta més divertit i més dinàmic i més lúdic.
Categories des de la categoria prebenjamí fins a la categoria cadet o infantil, pot ser?
Sí, des de patufets, que són els P4 i P5, fins categoria cadet.
I com s'organitza el torneig? És a dir, hi haurà categories que competiran en un mateix torneig? Alguns ho faran pel matí, els altres ho faran per la tarda. Com heu estructurat aquest torneig?
A veure, el torneig l'estructurem cada any de la mateixa manera, degut a la quantitat d'equips que tenim. Llavors, pel dematí sempre fem patufets pre-benjamins i benjamins i a la tarda, després de la parada per dinar, arrenquem en alevi infantil i cadet.
Per tant, els més petits pel matí i per la tarda hi ha els més grans. En tot cas, hi ha una competició cadet, una competició infantil, una competició aleví... És a dir, per a cada categoria hi ha la seva competició?
Sí, per a cada categoria fem un quadrant amb la seva competició.
Haiguen els equips que haiguen,
doncs. Haiguen els equips que haiguen.
Per tant, si hi ha, és igual que hi hagués 5 equips com que n'hi hagués 2. És a dir, els alevins competeixen amb els alevins i els prebenjamins doncs, competeixen amb els prebenjamins.
Sí, correcte.
Suposo que, com sempre, pues, molt d'ambient a la platja, no?
Sí, és un dia festiu, és un dia que pues, los pares, los iaios, la mateixa gent que hi ha a la platja s'anima i s'aproxima una miqueta al que és el terreny de joc. I, bueno, pues, és una manera de passar un dia diferent i un dia festiu, com dius tu.
Consells per als jugadors? No sé, quin tipus de calçat, si es necessita calçat o no se'n necessita, com s'han de protegir els peus, què és el que s'ha de fer per passar o per participar d'aquest torneig?
A veure, aconsellem que el calçat siguin que porten unes mitgetes, que intenten lligar-se-les per tal de que l'arena no els hi entre dintre els peus, que acaba entrant igual... Però bueno, diries que tens una miqueta més el peu protegit, els dits protegits, no es permet el calçat, els crios no poden anar calçats amb cap mena de sabata, diguem-ho així. Seria important doncs, que els crios, ja que juguen poquet rato i no busquen mai la sombra, sempre estan pel terreny de joc, que vagin protegits amb protecció solar, perquè les hores doncs, són hores on el sol és molt fort, i bueno, hidratació. Hidratació, que nosaltres li donem aigua, però sobretot pues, si algun crió pot portar la seva botelleta d'aigua o el refresc o alguna cosa d'aquestes, pues, és important.
I sobretot també parlar de que es tracta d'un torneig esportiu competitiu, però que no deixa de ser pues, una festa, no?
Sí, dintre del que ens interessa a nosaltres és un esdeveniment doncs, per a passar-ho bé. No, tothom vol guanyar, tots sabem que tots volen guanyar, el torneig de futbol platja i formar part de l'any este de ser campió de futbol platja, tal com passen els grans, però bueno, al final és una manera de passar un dissabte diferent i l'important al final és participar.
A partir de quina hora comencen matí i tarda les competicions per a la gent que vulgui anar a veure-ho?
A partir de les 10 del dematí farem una parada quan hagin acabat les categories patufets pre-benjamí i benjamí i a les 4 de la tarda arrenca aleví infantil i cadet.
Alguna cosa més?
No. Divendres 15, reunió per explicar una mica com ha quedat el torneig, els quadros i els equips i tot això. I
reunió a on?
Al CEM La Cala. A la una de migdia.
A la una del migdia, reunió aquest divendres per a que tothom sàpiga com s'estructura la competició, les normes, amb qui juguen, horaris, etc. No?
Sí, i després doncs, bueno, agrair un any més a Construccions i Excavacions Arjona, que és un dels patrocinadors que cada any participa en nosaltres, i bueno, donar-li gràcies i que segueixi continuant treballant en nosaltres.
Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies, que sigui tot un èxit, perquè aquesta, com sempre, és l'avançament del torneig de futbol platja sènior que tindrem més endavant, no?
Sí, és el preludi dels tornejos de platja, diguem-ho així.
Per a quan està previst el torneig dels sèniors?
Els sèniors és el divendres, dissabte i diumenge, potser pròxim, la pròxima setmana.
És a dir, que serà ja de cara al dia 22, 23 i 24 de juliol.
Sí, també depèn dels quadros, si fiquen, inclouen el diumenge 24.
Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dissetè torneig Futbol Platja Júnior, recordem, aquest dissabte 16 de juliol a la platja de Pixavaques a l'Ametlla de Mar. Hem conegut més detalls avui amb la Sílvia Argentó. Temps ara per la publicitat i després hi tornem. I tornem amb la companyia de Javi Soler, qui ens donarà alguns consells, algunes recomanacions per estalviar aigua. Serà aquí, al Sempre amb tu, després de la publicitat. Fins ara. Nou màster de coaching a Tarragona Capital, a l'Arbre de la Vida. Què esperes d'aquest màster? Com fer un procés de transformació personal? Quins recursos tens ara i quins vols aconseguir? Per a què et pot servir aquesta formació? Quin és el teu potencial? Quines són les teves àrees de la vida que vols treballar? A totes aquestes preguntes, tu tens la resposta. Consciència i responsabilitat. Autoconeixement. Grups reduïts, treball de laboratori d'investigació, classes presencials i vivencials. Apliquem model COECO, coherència i ecologia. L'equip docent del centre està certificat a CEFOC, Centre Europeu de Formació Oficial, i també per la OCC Internacional, organisme certificador de coach internacionals. Matrícula oberta al 651-81-71-41, 651-81-71-41, també per correu electrònic coachingscoaching@gmail.com. Comencem el 30 de juliol, dissabte. Serà un dissabte al mes amb una duració de 12 mesos, un total de 120 hores al primer nivell. Màster de Coaching a Tarragona Capital, a l'Arbre de la Vida. L'ara és un regal, per això es diu present.
A la platja de l'Almadrava, nou Chiringuito Sensitive. Marisqueria Arroceria a 6 metres del mar. Tot amb producte fresc i de la nostra terra. A més, part per la canalla. Ambient musical chill out, cocteleria i actuacions musicals. Fes la teva reserva al 653-35-3458. I per més informació, consulta el nostre Facebook. Chiringuito Sensitive, a la platja de l'Almadrava.
ametllamar.cat. La Cala RTV. Quina millor companyia per aquest estiu. Dins la nostra activitat diària portem a terme moltes pràctiques que requereixen l'ús i el consum d'aigua. Per a tots nosaltres, tindre aigua és un fet inqüestionable. Només cal veure la reacció que tenim quan sentim que, degut a una avaria, s'ha hagut de tallar l'aigua. L'aigua és un bé escàs, cada vegada, malauradament, més, i que hem de conservar perquè les futures generacions en puguin gaudir. Per conscienciar-nos i per donar-nos també alguns consells, avui ens acompanya el Sempre amb tu des de Medi Ambient, Xavi. Soler, Xavi, benvingut al programa.
Hola.
L'aigua, un recurs limitat. Cada vegada diuen que n'hi ha menys.
Sí, tot i que el nostre planeta, tres quartes parts del nostre planeta són aigua, cada vegada tenim més aigua, menys aigua potable. Aquesta és la intenció, o sigui, menys aigua potable. De mars i oceans n'hi tindrem, continuarem tenint, però l'aigua potable cada vegada és més escassa.
Perquè què és l'aigua i quins tipus d'aigua trobem?
Bueno, l'aigua és l'element bàsic de la vida i amb això ja ho hem dit tot. És l'element imprescindible perquè qualsevol organisme, de fet, qualsevol organisme està format, una bona part del seu cos està format per aigua. Nosaltres, per exemple, som una bona part aigua i per tant és imprescindible que al nostre planeta pues, hi hagi aigua potable, aigua que puguin viure els organismes i aigua que mantingui la vida. L'aigua està formada per químicament, l'aigua està formada per una molècula d'oxigen i dos d'hidrogen, H2O, com ja diu la seva formulació, i aquestes molècules entre elles pues, estan unides per ponts elèctrics que formen pues, això, la tensió superficial de l'aigua i bueno, fan que aquestes molècules pues, formen l'element líquid, sòlid o gasós en què podem trobar l'aigua. No?
Aigua potable, que és la que avui ens volem centrar a parlar, però com dèiem, trobem altres aigües que potser no aprofitem tant.
Sí, bueno, l'aigua de mar, l'aigua subterrània, aigua potable, aigua de rius, aigua de llacs. Cada una d'elles però té unes característiques diferents en quant a composicions, perquè pues, l'aigua és el dissolvent universal, també a la seva descripció de l'aigua trobem que és un dissolvent universal, qualsevol element mineral i altres es poden dissoldre amb aigua, en condicions naturals, i fa que aquests elements que es barregen a l'aigua pues, tinguin unes característiques físiques, químiques, pràcticament químiques, inclús de físiques també, de temperatura, depèn del lloc del planeta on te la poguéssim trobar, pues, diferenciades. Aigües dures, aquelles que tenen una alcalinitat molt alta, aigües àcides, aquelles que tenen un pH pues, molt baix, i pues, aigües salobres, aigües amb un tant percent de sanitat molt elevada, depèn del medi on ens trobéssim o del lloc del planeta on ens poguéssim trobar l'aigua, pues, unes característiques físiques i químiques diferents.
Unes aigües recomanables per a cuinar, per a beure, no? Per a prendre, i d'altres per a l'ús dia a dia. Quina diferència, quines són les aigües que ens podem que podem consumir i quines no?
Bueno, en principi, el que és la xarxa de distribució d'aigua garantís que l'aigua que ens surt per l'aixeta és una aigua potable, per tant, és una aigua que podem prendre, no? Les aigües embotellades, les aigües de garrafa, garanteixen una certa qualitat, una màxima qualitat en quant al seu ús per a ús de boca, no? Que es coneix com a ús de boca. Sí que és veritat que si anem per la muntanya, veiem aquells rierols, aigua fresca i demés, hem d'anar molt en compte, perquè sí que moltes vegades pues, apeteix fer un bon trago d'aigua d'aquelles fonts naturals, però hem de pensar que no hi ha cap control sanitari, que poden haver bactèries, que aquella aigua ha tingut un recorregut, que durant el seu recorregut ha pogut passar per punts que malauradament poden estar contaminats per nitrits, per nitrats o per algun tipus de contaminació, ja sigui d'origen humà o natural, perquè al final també hi ha tipus de contaminacions naturals i que ens pot afectar pues, a, ja sigui amb diarrees, amb mals estats i demés, no?
Pel que fa a l'aigua que recollim amb cisternes o l'aigua dels pous?
Naturalment, l'aigua del pou l'hem de portar a analitzar per conèixer quina és la composició fisicoquímica, inclús en quant a elements d'origen biològic que puguin tindre aquells pous, i l'aigua de la cisterna pues, l'hem d'anar tractant perquè les bactèries que se formen a les parets de la cisterna i demés, pues, reduir aquestes poblacions de bactèries que ens poden causar pues, això, diarrees, mals estats, malalties.
Hi ha molta aigua, parlàvem, el planeta està composat majoritàriament d'aigua, però cada vegada hi ha menys aigua disponible.
Sí, malauradament, i hem dit al començament que és l'element bàsic per a la vida, l'home, amb la seva activitat diària, pues, ja sigui des de l'ús domèstic a l'ús industrial, pues, està contaminant aquesta aigua. Sí que és veritat que cada vegada som més conscients del que comporta aquesta acció i que s'estan pues, prenent mesures perquè això no passi a nivell planetari, però també a nivell municipal, com per exemple pues, usos de depuradores municipals, depuradores destinades a usos industrials, inclús depuradores que activitats industrials han de tenir dins de les seves pròpies instal·lacions. Per què? Perquè l'aigua que s'aboca després a medi o a un sistema de xarxa de clavegueram pues, tingui unes condicions mínimes perquè després arribi a un altre sistema de depuració o al medi natural, de manera que les condicions que arribi pues, siguin les òptimes per a tindre un altre tractament o que el medi absorbeixi aquests contaminants.
L'aigua anomenada també trobem que l'han batejat com l'or blau, tot i que l'aigua no té color, no?
Sí, de fet no té color, però clar, el reflexe del cel, no? de l'ozó, que també l'aire tampoc no té color, però en acumulacions pues, agafa esta aparença blaposa, pues, és el reflexe del cel al mar. De fet, el nostre planeta es diu la Terra. Moltes vegades, allò amb converses i discussions, segueix un que dir, el mar, no? Per què? Perquè és el planeta de l'aigua, no? Sí que és veritat que bueno, és l'element que ens identifica com a planeta i bueno, és estrictament necessari.
Quins factors fan disminuir l'aigua disponible? Què és?
Bueno, bàsicament és la contaminació. El cicle de l'aigua fa que, pues, bueno, a nivell planetari, pues, en algunes èpoques, pues, per exemple, a l'Àfrica, no? Que es concentren en les èpoques de les pluges, a l'Àsia, a l'època dels monsons. Això fa que en algunes èpoques tinguin èpoques de sequera, en altres èpoques tinguin èpoques d'abundància de pluja. No? Però sí que és veritat que l'aigua potable està en un greu procés de disminució, tot i les mesures que s'estan prenent perquè això no passi, degut a la contaminació i als usos o al mal ús que se'n fa de l'aigua. Pues, tots tenim al cap imatges que hem pogut veure per la tele o en alguna revista de peixos morts en algun embassament, peixos morts en algun riu, degut a un abocament incontrolat d'una indústria, d'alguna indústria o algú altre que ha abocat qualsevol producte a l'aigua. També a nivell d'ús domèstic sí que és veritat que molts municipis gaudeixen ja d'un sistema de depuració, com per exemple el nostre, que caldria pues, en algun moment fer alguna ampliació o que aquests sistemes de depuració fossin encara més òptims, però bueno, a poc a poc s'estan prenent mesures perquè això no passi. L'ús de l'aigua ha de ser molt racionalitzat, ha de ser un ús conscient d'aquesta aigua, més cap endavant suposo que parlarem una miqueta dels consells, i a casa, al dia a dia, pues, evitar tirar olis, encara que siguin d'origen orgànic, sobretot evitar olis minerals a l'aigua, tot això fa que pues, tinguéssim cura d'aquest element estrictament necessari per a la vida i que bueno, pues, no tinguéssim conseqüències a llarg plaç.
Són consells que en parlarem ara a l'acabar. M'agradaria que ens donessis alguns consells per estalviar aigua. Ja he vist, sens dubte, que el nostre comportament hi té molt a veure a l'hora d'aprofitar l'aigua, però també a nivell d'estat també poden prendre algunes mesures, no? Com és la hidrografia del territori o la desalinització de la mar. Què en penses?
Sí, són mesures de... Al final, la desalinització no ha de ser un greuge mediambiental. Per què? Perquè al moment que instal·les un sistema de desalinització, que no deixa de ser un aparat o un conjunt d'aparells com aquells que ens podem instal·lar a l'aigüera de casa per traure pues, els minerals que ens du l'aigua i tal, pues, bueno, estàs incrementant en certa mesura una agressió al medi marí. Perquè tota la costa que hi ha al voltant d'aquest sistema doncs, en certa mesura es veuria afectada per un increment de salinitats, per, bueno, per qualsevol cosa que pugui intervindre. No? Sí que és veritat que a nivell estatal, ara mateix, i vist com s'estan portant les coses, doncs no hi ha una planificació correcta dels usos de l'aigua. I nosaltres ho estem vivint en primera persona, no? El tema del Pla Hidrològic Nacional, en què es vol desviar una bona part del cabal de l'Ebre per a uns recs d'una agricultura que necessita aigua en un lloc que no tenen aigua. Vull dir, el que és important és fer una bona planificació territorial en quant a usos de l'aigua, no? No plantegéssim mai pues amb una zona àrida pues un cultiu de regadiu. per desgràcia és el que està passant ara mateix. No hi ha una bona planificació. Sí que és veritat que se fan planificacions de conques hidrogràfiques, desviaments de l'aigua, s'ha de fer subministraments a ciutats, en el nostre cas, no, amb el trasbassament, amb el CAP, pues se fa una extracció de l'Ebre, subministra a Tarragona, tots els municipis que passen al llarg d'aquesta canonada. Bueno, sí que és veritat que hi ha una planificació, moltes vegades aquesta planificació pues, trobem que no és correcta.
Parlant de l'aigua de mar, cada vegada trobem més persones que emprenen al llarg del dia a dia, que s'està comercialitzant. Inclús aquesta setmana veiem en un programa televisiu coneguts cuiners que estaven cuinant, preparant plats amb aigua de mar.
L'aigua de mar sempre s'ha cregut i recordo que abans es comentava, no?, amb temes de supervivència al mar, sobretot no begues aigua de mar perquè t'incrementa la salinitat i això fa que les teves cèl·lules pues, sofreixen problemes en quant a compensació osmòtica i temes d'estos. Clar, l'aigua de mar porta certs minerals, bueno, és una aigua molt mineralitzada naturalment, porta nutrients perquè hi ha organismes dissolts allí, o plàncton, fitoplàncton i demés, que en certa mesura podria portar nutrients i demés, però sí que és veritat que t'està carregant pues, de sals, no? Si es veu en certa mesura i unes quantitats òptimes durant el dia, pues, bueno, t'estàs remineralitzant o ajudant al teu organisme. L'origen de les espècies és marí, no? O sigui, si ens remuntem a l'evolució que explica Darwin, pues, veuríem que tots els organismes terrestres surten del mar. Per tant, algo queda, no? El que es coneix com la impronta esta que podem tindre al nostre organisme en quant a origen de les espècies. Això és molt filosòfic, però sí que és veritat que algo ha de quedar, no? I beure aigua de mar, en certa mesura, pues, hi ha estudis que demostren que no és dolent. Inclús també s'aconsella, en certa mesura, si en algun moment sou nàufrags, pues, poder beure a pequeños sorbos, que sigui textualment a pequeños sorbos, aigua de mar. Noves filosofies, noves tendències en quant a nutrició i demés, pues, sí que és veritat que aconsellen, inclús coneixo gent que ho practica i demés, pues, que de tant en tant al dia fan un glopet d'aigua de mar. Això sí, l'aigua de mar ha de ser o comprada embotellada o agafada a alta mar, per dir-ho d'alguna manera. No, agafeu-ho de la costa. La costa hi ha una alta concentració d'organismes, una altra concentració a nivell de proteïnes, de nitrits, de nitrats, perquè és on se'n concentren majoritàriament les poblacions de peixos i demés, i això podria fer pues, que en algun moment pues, pugui sentir un mal de panxa o alguna història de ser. Sempre ha de ser d'alta mar.
Recomanació, d'alta mar sempre l'aigua que volguéssim beure, aigua de la mar. Arribem ja a la part final, Javi, voldríem saber quina quantitat, més o menys, és la que gastem en les tasques quotidianes d'aigua. Per exemple, quina relació de litres podem arribar a consumir al llarg del dia i si podem estalviar-ho d'alguna manera?
Bueno, això és una miqueta a ús de cadascú, no? Però sí que és veritat que hi ha unes mitges establertes i que hem investigat, doncs, bueno, ja em deixareu que consulti una miqueta la documentació perquè naturalment doncs, de cap no. Però una banyera estàndard són entre 200 i 300 litres. Una dutxa, depèn de una miqueta de cadascú i de la pressa que portes, doncs, entre 30 i 80 litres per dutxa.
O sigui, depèn si apagues l'aigua quan t'ensabones o dutxes sempre...
Això és importantíssim, no? Quan ens rentem les dents, mentre ens estem rentant les dents, apaguem l'aixeta. Que ens hem de repassar la boca, llavors és el moment, tornem a tancar. Quan estem a la dutxa, ens ensabonem, l'aixeta apagada, sí que és molt bonic i la veritat és que és molt agradable estar baix del grifo, que vaig caient l'aigua i demés, però si tenim una mica de consciència, pues, tenim en compte això, no? Que sí que es pot fer, naturalment se pot fer, estar baix de la dutxa i gaudir-ne, però bueno, de manera puntual, no? Allò de tant en tant, lo bo, si es breu, és millor, no? Igual que omplir la banyera, no? Omplir la banyera no molt omplirem cada dia de la setmana, pues, potser una vegada a la setmana, bueno, pues, lo poc tampoc no és abusar, no? Una rentadora entre 60 i 90 litres, utilitzar el renta vaixelles, pues, 18-30 litres, és més aconsellable utilitzar el renta vaixelles que escurar, l'altre dia escurar a mans, però el rentavaixelles ha d'estar ple. No, fiquéssim... Sí que és veritat que hi ha rentavaixelles que et permeten mitja carga i demés, però quan és mitja carga? Aquesta diferència entre mitja carga, carga sencera i demés, a vegades dos plats és mitja carga. No sé si m'explico. Sí, sí, hem de ser una miqueta conscients de l'ús que li anem a donar. Rentar els plats a mà són entre 15 i 30 litres, veiem que la diferència és poca i la quantitat és, o sigui, a nivell de consum d'aigua entre el rentavaixelles és 18-30 litres, si ho fem a mà són 15-30 litres, la diferència és que amb el rentavaixelles podem tindre una càrrega molt més gran de plats. Buidar la cisterna del vàter, entre 6 i 10 litres. Tots els sistemes, o molts dels sistemes que s'instal·len ara als lavabos nous, doncs ja són amb dos pulsadors, un de mitja càrrega, l'altre és càrrega sencera, tot depèn del que anéssim a fer. I a la cuina, doncs, bueno, s'estima que es gasten entre uns 10 litres al dia. Depèn. A l'hivern potser gastes més, perquè si fas una ollada de caldo per a passar la setmana, doncs 10 litres ja els consumeixes, no? La neteja de casa, 10 litres diaris, rentar el cotxe són uns 400 litres. A vegades les dades s'exageren una miqueta, però sí que és veritat que rentar un vehicle, si ho fas a fondo, pues, se gasta bastanta aigua. Bueno, això és una miqueta el que ens expliquen, bueno, informació que podem trobar per internet si l'usuari pues, té ganes encara aprofundir una miqueta més sobre el tema, no?
I per acabar hi ha alguns dels consells, alguns consells per estalviar aigua.
Pues bueno, si tenim les dades aquestes que hem comentat ara, pues això és recomanar una dutxa en lloc de banyar-se, tancar l'aixeta mentre ens rentem les mans, les dents o ens estem ensabonant, posar en marxa la rentadora i el rentaplats només quan estan a la càrrega, màxima, això mateix. Tema del pulsador del vàter, ja hem dit que hi ha pulsadors de càrrega màxima i mitja càrrega, doncs, bueno, depèn del que haguéssim fet en aquell moment, doncs farem servir una o l'altra. Rentar el cotxe quan estigui realment brut, no? Sí que és veritat que el cotxe quan està net fa goig.
Fa goig.
No? Però jo tinc un conegut que sempre ho porta brut i fa així, bueno, i tu què? Sí, però és que jo quan lo rento es nota. Clar, llavors sí. El tema de piscines i de més, pues intentar mantindre l'aigua d'un any per l'altre. Ara mateix ja hi ha productes que ho permeten. Tancar la clau de pas en cas de que marxéssim de vacances. Una, perquè ens estalviarem en temes de factures d'aigua quan no séssim a casa i tinguéssim alguna escape. Això si vius amb un unifamiliar, si vius amb un bloc i molestes el de baix, pues el gasto pues pot ser molt més gran, no? Perquè pues, si tens un escape també és molestat el de baix, no? Reparar aixetes i cisternes, lo gota a gota, ja diu el refrany, gota a gota fa forat, no? Pues això, evitar que les cisternes gotegin. El tema dels difusors, airejadors que hi ha als grifos, allò que pareix que l'aigua baixa amb molta més pressió, quan realment va baixant a la pressió que ens estan subministrant, però allò també és interessant, no? A vegades és qüestió de sensacions. Regar a primeres hores del matí i a últimes de la tarda, no només per estalviar aigua, sinó perquè les plantes també ho agraeixen més, no reguéssim a les 12 de migdia, quan fa molt de sol, perquè a més les plantes se'n ressenten, no? L'aigua actua com un efecte mirall i crema el que són les fulles. I el tema de jardins i de més, ja que al nostre poble pues, tenim diverses urbanitzacions, pues, plantar plantes autòctones que ja estan aclimatades al nostre ambient mediterrani, i bueno, això pues, ja és una cosa. Són coses bastant lògiques, però que moltes vegades ja t'has de parar a pensar, pues, bueno, perquè l'aigua és molt fàcil obrir l'aixeta i que raja, igual que obrir la llum d'una habitació i bueno, una mica de tot això.
Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests consells avui al Sempre amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens queda just el temps per fer un repàs a l'agenda i als apunts de la jornada. Recordar que avui és dijous i, per tant, aquesta tarda hi haurà un nou tall a la carretera nacional 340. Serà a les 7 de la tarda, a la sortida del poble, al quilòmetre 1114. Recordar també des del Club de Pensionistes de la Casa del Mar que demà és l'últim dia per anar a buscar la coca, el cava i el vi. Recordem que l'horari és de matí de 10 a 12 i mitja, que hem de portar una bossa per recollir-ho i que cal estar als socis al corrent de pagament. Recordar també d'aquesta reunió, n'hem parlat avui a l'entrevista amb la Sílvia Argentó. Demà, dia 15 de juliol, a la una del migdia, i al CEM La Cala, hi ha una reunió per tots els que s'han apuntat per participar del torneig de futbol platja júnior que tindrà lloc aquest dissabte a la platja de Pixabac. És demà, dia 15, a la una, reunió. Fem un repàs a les propostes per avui dijous, 14 de juliol, i a les 6 i mitja de la tarda a la plaça Joan Miró trobem aquest taller de reciclatge organitzat des de l'Associació Dones Endavant i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i que va adreçat a xiquets i xiquetes a partir de 6 anys. Recordem que aquest taller és gratuït, però que cal una inscripció per participar-hi perquè les places són limitades. 6 i mitja, plaça Joan Miró, avui dijous. I avui també ens visiten els amics de PortAventura. Estarà la mascota Woody al Parc del Bon Repòs a les 7 de la tarda i en una segona actuació a les 8 i mitja. Un espectacle obert a tothom i gratuït. Els amics de PortAventura avui a l'Ametlla de Mar. Avui dijous a les 10 de la nit i a la plaça Nova, en ritmes cubans, música i ball en directe amb el duo Cubason, amb la col·laboració dels restaurants Pica Pica i la plaça Nova. Recordem, avui a les 10. Hi ha un quart de 12 al davant del restaurant Subasta i hi ha monòlegs al carrer. Aquestes són les propostes per l'agenda recomanades des d'aquí per avui dijous. Avancem que demà divendres hi haurà a la platja de l'Alguer Zumba, Latino i Aeròbic, també una activitat gratuïta a partir de les 6 i mitja de la tarda. A les 8, assaig obert de la colla castellera Els Xics Caleros, al davant del restaurant Subasta. I per la nit a la plaça Joan Miró, concert de banda. Demà ens visita la banda de Sant Llorenç de la Galera. Així finalitzem avui el Sempre amb tu de la Cala Ràdio, programa magazine que t'acompanya de dilluns a divendres. També en cap de setmana recuperem lo que ha estat. Avui programa número 120. Recordar que avui sortia l'MP3. Què faríem avui dia sense aquest format de comprensió? És el més extès per internet. I també un dia com avui, del 1983, es refundava els Mossos d'Esquadra com a policia de la Generalitat de Catalunya. Així acabem. Moltes gràcies. Salutacions cordials de Fini. I ens retrobem demà a partir de les 12 aquí, a la Cala Ràdio, el Sempre amb tu.